Bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Pere Gallifa.
L'Hospital de Sabadell està d'enhorabona perquè l'Institut d'Investigació i Innovació del Parc Taulí ha estat reconegut amb el segell CERCA. Aquest reconeixement l'acredita com una institució a l'elit de la recerca al nostre país i amb un personal qualificat en els estàndards internacionals. A més, a partir d'ara podrà optar més finançament i tindrà més capacitat per captar i mantenir el talent. Una notícia que hem conegut avui, que es commemora el Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència. També en parlarem.
Titulars.
Pau Durant, bon dia.
Bon dia, Pere.
El Centre Cívic dels Marinals es converteix en un espai de vacunació pel personal essencial.
Exacte, es farà amb el vaccí d'AstraZeneca i ja s'està citant principalment policies i bombers. Segons les dades del Departament de Salut, la resposta de la crida és d'entre un 70 i un 80% de les persones citades.
I en esports, Antonio Hidalgo, entrenador del Sabadell, compareix en els pròxims minuts en la prèvia del partit de demà contra el Saragossa.
A partir de les dues, al programa Hotel Suís escoltarem en directe les declaracions del tècnic Arlequinat després de l'última sessió preparatòria d'aquest enfrontament.
Aquestes i altres notícies us les ampliem en la pròxima mitja hora amb Sergi Cubero a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Abans, però, cop d'ull als serveis. Dia assolellat avui a Sabadell, 14 graus de temperatura ara mateix a la ciutat. En Jordi Cruz ens explica què ens espera per les pròximes hores. Molt bon dia.
Hola, bon dia. Aquesta tarda tindrem un temps força assolellat arreu de Catalunya, només amb el pas d'alguns núvols alts, i la temperatura serà agradable en conjunt. De fet, es pot arribar fins als 20 o 21 graus a molts punts del litoral o també a les Terres de l'Ebre. De cara a demà, en canvi, esperem un canvi de temps que ens portarà més núvols i també algunes precipitacions al matí a la meitat oest i de cara a la tarda a la meitat est i també a la resta del Pirineu, amb una cota de neu que baixarà dels 2.100 als 1.500 metres al llarg del dia. La temperatura demà continuarà sent força agradable, fins i tot una miqueta més alta a primera hora del matí. I de cara al cap de setmana, sembla que tindrem més núvols, baixarà la temperatura i fins i tot podria ploure una miqueta, especialment de cara a diumenge. I de moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I com està el transport públic? Ens ho explica en Javi Torres, des del Transmet. Molt bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació Transmet. En aquests moments parlem de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, on no destaquen alteracions significatives. Sí que recordem que des del passat dilluns, dia 8, han canviat d'ubicació bona part de les parades d'autobús de la Ronda Universitat de Barcelona a causa d'obres de remodelació i que això suposa la modificació de l'inici i final de línia de diferents serveis interurbans d'autobús. De moment, això és tot des del Transmet. Bon dia!
Bon dia. Pel que fa a l'estat del trànsit, ara mateix no hi ha cap incidència remarcable a les carreteres que ens envolten. Passant 4 minuts de 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
L'Institut d'Investigació i Innovació del Parc Taulí, l'I3PT, ha estat reconegut com a centre cerca pel patronat de la institució. Per aconseguir aquesta fita, el centre sabadellenc ha complert amb alguns dels requisits que estableix el segell que atorga la Generalitat, com ara garantir una bona qualitat de la investigació i comptar amb una plantilla de reconeixement internacional. Ara el centre sabadellenc podrà optar a més recursos i aconseguir captar encara més talent. En una entrevista al programa El Cafè de la Ràdio, el director de l'Institut d'Investigació i Recerca, el doctor Lluís Blanc, ha dit que fa més d'una dècada que van darrere d'aquest reconeixement.
Sí, el fet és que l'I3PT hagi obtingut el segell de centre cerca significa que és una de les institucions de l'elit català en investigació i innovació i que compta amb personal rellevant en l'àmbit internacional. El doctor Lluís Blanc ha explicat com s'arriba fins aquí.
Ser centre cerca significa un reconeixement per estar amb les unitats, és a dir, amb els instituts o les institucions d'èlit de recerca i innovació de Catalunya. Ser centre cerca vol dir passar una avaluació molt seriosa, que portem, de fet portem anys preparant-la, i aleshores, el patronat del centre cerca, que depèn de recerca i universitats de la Generalitat de Catalunya, després d'una avaluació de tot un dia que examinen exactament què som i cap a on anem, et donen aquesta acreditació tan important.
Un dels avantatges de comptar amb aquest segell és que el centre sabadellenc serà més ben valorat a l'hora de rebre possibles finançaments o col·laboracions. A més, serà important que mantingui el nivell del seu personal.
Captar talent és fonamental, perquè sense talent un no avança en el coneixement, no? Per tant, captar talent es té que fer tant d'aquí com de fora, i el centre cerca reconeix aquesta capacitat. El centre cerca, és a dir, l'avaluació també ens ha posat deures, perquè hi haurà una avaluació d'aquí uns 3-4 anys que poden retirar aquests privilegis, incloïts els recursos, no? I un dels temes que ells miren molt bé és la captació de talent i la captació de talent internacional.
A banda de l'Institut Sabadellenc, també ha rebut el reconeixement l'Institut Barcelona d'Estudis Internacionals. Actualment a Catalunya hi ha 42 institucions que compleixen aquest reconeixement.
I avui es commemora el Dia Internacional de la Nena i la Dona en la Ciència, i per això la programació de Ràdio Sabadell ha donat espai a la tasca que fan les investigadores i professionals d'aquest sector. Científiques reconegudes i iniciatives en curs per trencar la bretxa de gènere han deixat constància del camí que encara queda per recórrer.
Només un 28% de les persones que es dediquen a la recerca arreu del món són dones. Un reportatge del programa Al Matí ha descobert la tasca de dues científiques, Mariona Ferrandiz i Marta Martín, dues enginyeres, Glòria Macià i Laura Dobreuil, i una periodista científica, Núria Har, qui alerta que les expertes pateixen la síndrome de la impostora.
Les dones expertes, moltes vegades et trobes en una situació que no et trobes amb els homes, que és que quan les truques i els dius vull parlar d'aquest tema i vull que me'n parlis tu, tenen aquest síndrome de la impostora, de dir, però és que jo no en sé prou, però és que hi ha gent que en sap més que jo. I moltes vegades les has de convèncer i els has d'explicar que el que t'interessa és que siguin elles el que ho expliquin, i que al final han d'explicar una cosa de forma divulgativa perquè les entengui tothom. Per tant, no hi ha cap problema.
8 escoles de primària de Sabadell han treballat en diferents projectes per visibilitzar la dona en el camp de la ciència i la tecnologia, amb el suport de l'Ajuntament. L'objectiu és trencar estereotips, prejudicis i, sobretot, generar vocacions entre les alumnes. El programa El Cafè de la Ràdio ha explicat aquesta iniciativa i també ha parlat amb Milagro Sainz, investigadora de la UOC i cap del grup Gentic de l'Intrés, que ha explicat que algunes científiques han hagut de renunciar al reconeixement públic de la seva aportació, el conegut com a efecte Matilda.
I en marxa el dispositiu per administrar el vaccí d'AstraZeneca al personal essencial al Casal Cívic dels Marinals. Consta d'una línia amb un administratiu que fa l'acreditació i dues infermeres, una que registra contraindicacions i al·lèrgies i una altra que administra el vaccí. En cas d'una urgència, la poden atendre entre ambdues professionals.
Les cites s'envien per SMS en funció de la capacitat i de les vacunes disponibles. Maris Nar, responsable d'infermeria de l'atenció primària de la regió metropolitana nord de l'ICS, explica com s'està organitzant.
És quadrar el número de dosis disponibles amb la població que s'ha de vacunar i dosificar-la, perquè ningú no arribi aquí. Estem intentant al màxim que no arribi aquí ningú i que no hi hagin vacunes. I per fer això s'ha de planificar molt bé. I en aquests moments els grans esforços estan en aquesta planificació. I alhora volem anar molt, molt ràpid.
El punt de vacunació seguirà actiu en funció de la població que manqui encara per vacunar. És probable que les pròximes setmanes s'habilitin més punts de vacunació grans i ventilats. També s'espera que les dosis de vaccins es doblin. En canvi, l'horari d'atenció reduirà 2 hores. La segona vacuna s'administra al cap d'entre 8 i 10 setmanes. La resposta a la crida programada ara mateix és d'entre un 70 i un 80%.
Canviem de qüestió perquè falten 3 dies per les eleccions i les administracions s'afanyen per tenir-ho tot a punt per poder votar amb seguretat. L'Ajuntament de Sabadell ha mostrat aquest matí com funcionarà la mecànica als centres de votació amb un simulacre a l'antic Mercat de Sant Joan. Precisament, un espai que s'incorpora a la llista de col·legis electorals. Anem fins allà per conèixer tots els detalls. Aleix Graell, bon dia.
Espais oberts més grans per a fer circuits d'entrada i de sortida, ventilació necessària, control d'aforament, gel hidroalcohòlic i codis QR per saber si en aquest col·legi hi trobarem la nostra mesa. Les mesures de protecció contra la Covid seran exhaustives aquest diumenge perquè el vot es pugui exercir de forma segura. Els membres de cada mesa ja es poden fer proves d'antígens al seu cap de referència i diumenge, asseguts davant de les urnes, aniran equipats amb EPIs complets. A la porta, el personal d'accessos prendrà la temperatura i controlarà els aforaments dins del col·legi. I és que en aquestes eleccions marcades per la pandèmia, uns 20.000 sardellencs votaran aquest diumenge en un espai nou. Marta Farrés és l'alcaldessa de Sabadell.
Els espais d'algunes escoles eren grans i per tant hem pogut posar més taules que les que teníem inicialment perquè realment complien les distàncies, perquè es podia donar la separació i en els casos doncs, on no ha sigut possible s'han doncs, buscat nous espais. Això s'ha comunicat, doncs, òbviament, en els electors. És molt important, i des d'aquí també doncs, fer difusió que la gent miri especialment aquest any doncs, el cens electoral i les meses que li toquen, perquè en aquests canvis, tot i que s'han notificat doncs, que la gent vagi segura, i també dir-vos doncs, que per reforçar aquesta part de comunicació, vist que abans d'aquí doncs, hi ha un codi QR... Doncs...
Queda encara, però, sense resposta la petició de l'Ajuntament d'omplir amb voluntaris les meses si aquestes no es poguessin arribar a constituir. Malgrat això, Farrés apunta que es podran constituir sense dificultats.
I tot plegat, mentre la Junta Electoral Central, la GEC, ha fet pública una resolució on autoritza que es pugui cobrir les vacants de les meses electorals del 14F amb suplents d'altres meses o col·legis propers. En canvi, la GEC no autoritza que s'utilitzi una bossa de voluntaris per completar les possibles absències, una opció que ja havia estat descartada pel govern i que, per exemple, l'Ajuntament de Sabadell havia sol·licitat si es podia fer. En una altra resolució, la GEC també avala que es puguin instal·lar meses electorals a espais a l'aire lliure, dins del mateix centre de votació, com podria ser el pati d'una escola, però en canvi diu que això no es pot fer al carrer.
Els serveis informatius de Ràdio Sabadell no estan d'acord amb la política de blocs electorals amb motiu de la campanya. Per això no signem les informacions que us oferim a continuació.
El candidat de Ciutadans a la presidència de la Generalitat, Carlos Carrizosa, considera que un govern on hi participin partits independentistes és mantenir les mateixes polítiques que hi ha actualment.
Carrizosa ha rebutjat a Televisió Espanyola la formació d'un govern que inclogui alguna formació sobiranista i partits contraris a la independència de Catalunya.
No es romper los bloques. Seguir gobernando con el nacionalismo no es romper nada, es seguir con lo mismo, solo que dando entrada al Partido Socialista. Pero es exactamente la misma lógica.
Segons Carrizosa, l'objectiu d'Esquerra, el PSC i els Comuns és reeditar un tripartit com els que van presidir Pasqual Maragall i José Montilla, per molt que els republicans i els socialistes ho hagin negat reiteradament. De fet, ha recordat com el secretari general del PSOE i president espanyol Pedro Sánchez també va dir que no pactaria ni amb Podem ni amb Esquerra o Bildu.
En política, desgraciadamente, en España nos hemos acostumbrado a que el propio presidente Sánchez decía yo no podría dormir si pactase con Podemos y jamás pactaré con Esquerra Republicana y con Bildu y lo tenemos gobernando con Podemos y pactando con Esquerra Republicana y Bildu. Aquí hay muchos políticos que piensan que estas cosas salen gratis y Esquerra Republicana es el partido que está prometiendo las declaraciones unilaterales, el partido que está prometiendo, está diciendo que lo volverán a hacer.
També ha carregat contra el tripartit la líder de Ciutadans a l'Estat, Inés Arrimadas. Ha estat en una entrevista a Ràdio Nacional d'Espanya.
Un cambio político requiere que nosotros estemos en el gobierno, porque eso sí que es cambio.
Siempre voto positivo.
Pero es que vamos a ver, una cosa es un cambio, otra cosa es un cambiazo. Yo no quiero un cambiazo.
No, estoy hablando, por ejemplo, de lo que ocurrió en Euskadi con Patxi López.
Bueno,
el
ojalá,
Partido Popular se abstuvo.
Pero ojalá sumáramos en este caso fuerzas constitucionalistas.
¿Ustedes aceptarían ojalá no entrar en el gobierno?
No, pero es que, vamos a ver, ojalá haya una mayoría alternativa constitucionalista. Para eso tenemos que garantizar que no haya una suma del tripartito, que si no, es lo que probablemente van a hacer.
La líder de Ciutadans ha insistit que no acceptarà un executiu on hi siguin els comuns, perquè no només cal fixar-se en si governen independentistes, sinó en com es gestiona, per exemple, el model econòmic.
Pel que fa als candidats sabadellencs a la llista de Ciutadans, han demanat un pla d'habitatge pels marinals. Joan García, número 5.
Què proposa Ciutadans i què ha proposat el nostre grup municipal i què proposem nosaltres també? Doncs que sigui, en aquest cas, com es va fer als anys 90, que sigui la Generalitat, que arribi un acord amb els veïns perquè es puguin enderrocar moltes d'aquestes comunitats i que el 50% de les noves vivendes, nous habitatges, el pagui un 50% la Generalitat i un 50% el pagui doncs, els diguéssim, els propietaris o els nous propietaris, que seran els propietaris dels habitatges on es vivia abans.
El partit taronja vol d'aquesta manera renovar i rejuvenir el barri. El PDeCAT assegura que el Parlament tenen l'objectiu de fer polítiques més centrades, pensades per la classe mitjana i amb seny, diuen. Carla Rossinyol, número 26 per la llista de Barcelona, ha passat pel programa El Cafè de la Ràdio aquest matí, on ha explicat que no seria descartable un govern de totes les forces. Malgrat això, ha assegurat que no hi ha voluntat.
Com que no hi ha, de moment, cap voluntat, per desgràcia, de totes les forces independentistes per seure, no per fer un govern, sinó per decidir quina és l'estratègia comuna per aconseguir la independència, i això sí que crec que ens hauríem de seure tots i posar-nos d'acord, perquè si no, no ho aconseguirem. Si no som capaços de fer això, difícilment ens podem posar d'acord per gestionar el dia a dia.
Rossinyol ha sortit al pas de les informacions i les enquestes que no els hi donen representació a la cambra catalana i ha afirmat...
No entrar al Parlament, que estem segurs que entrem, sinó per tenir grup parlamentari i, sobretot, per ser decisius, en el sentit de que aquests últims anys hem vist que qui ha marcat la política al final ha sigut la CUP, perquè hi havia dos grans partits amb un número d'escons, però que necessitaven el complement d'un partit no tan gran per poder establir la majoria suficient per tirar les polítiques endavant.
Un dels objectius de la formació de l'espai postconvergent és convertir-se en la força clau per la investidura. Un possible executiu independentista al Palau de la Generalitat i influir en la seva agenda en temes com la sanitat o l'educació, on defensen models público-privats. Malgrat això, l'exregidor i candidat del PDeCAT no ha estalviat en crítiques als seus companys de partit de Junts.
Els partits que defensem el públic i el concertat sempre sembla que és que no vulguem la públic, no, és que la públic no és que estiguem a favor, sinó és que crec que és fonamental que hi hagi tots els recursos necessaris per una sanitat pública, si la que tenim és potent encara molt més, és la garantia, de fet, perquè tothom tingui dret i accés a una sanitat la millor possible. Nosaltres, quan parlem de concertat, el que estem plantejant és que pot ser un bon complement per tot allò que moltes vegades no hi pot arribar l'administració.
Per Rossinyol, endarrerir les eleccions hagués estat un problema, però afirma que se n'ha fet molta demagògia i ha posat com a exemple quins haguessin estat els titulars de premsa si Donald Trump hagués ajornat les eleccions.
El cap de llista d'Esquerra Republicana de Catalunya a les eleccions al Parlament, Pere Aragonès, alerta que l'independentisme s'ho juga tot el pròxim 14 de febrer i, per tant, que cap vot es pot quedar a casa.
Podem dir que ens hi juguem gairebé tot. Cap vot independentista es pot quedar a casa. Si no volem un govern del 155, cap vot independentista es pot quedar a casa. I per això avui fem una crida també a acumular el vot. Fem una crida a concentrar el vot independentista. I a concentrar també tot aquell vot progressista, sobiranista, antifeixista, perquè sabem que la millor recepta, la millor eina, no només per la independència d'aquest país, sinó pel canvi social, per la justícia social i per un clar compromís antifeixista, és votar Esquerra Republicana de Catalunya.
En un acte de campanya a Manresa, el polític republicà ha destacat que, malgrat les imposicions, l'independentisme tornarà a guanyar i, d'aquesta manera, convertiran el 14F en un plebiscit a favor de la República.
Durant el míting, que ha plegat un centenar de persones entre el públic a la sala als Carlins, també hi ha intervingut l'exconseller Raül Romeva, que ha fet una defensa del sector de l'esport i ha anunciat que, si Esquerra lidera el govern, doblarà el pressupost en esports. Treballaran per desburocratitzar les institucions perquè les entitats esportives rebin amb més facilitat les subvencions, assumiran que l'esport és un bé essencial i marcaran la corrupció zero en l'àmbit esportiu. El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha alertat que està en qüestió el model de sortida de la crisi, la manera com superar la pandèmia, la reconstrucció i la construcció de la república. I el número 7 del partit per Barcelona, Ernest Maragall, diu que cal avançar en un nou model territorial, concretament de la Catalunya en 30 minuts.
Creiem en una concepció, com dir, no sé si podem dir de Catalunya 30 minuts, però en el sentit de que hauríem d'anar sent capaços de definir quins estàndards successius, no? Quins cercles concèntrics de serveis, d'accés a serveis públics disponibles, a instal·lacions de salut, d'educació, de lleure, de cultura, de comerç, d'activitat laboral, etcètera, etcètera, tenim arreu del país. I per tant aquesta Catalunya 30 minuts implica una mica això, no? Ara això és, jo crec que és un procés gradual i llarg.
Des de la candidatura d'Esquerra Republicana de Catalunya plantegen repensar el model territorial per posar fi als centralismes i apostar per una Catalunya en xarxa. Proposen una llei de territori per tenir en compte la diversitat. Maragall demana no obsessionar-se en mantenir pobles petits al preu que sigui, sinó que cal potenciar aquells on amb el suport de les administracions i la voluntat de les persones hi hagi més possibilitats.
El Partit dels Socialistes insisteix en el seu compromís de revertir la retallada de pediatres en diferents centres d'atenció primària de la ciutat.
El número 9 del PSC, el diputat i tinent d'alcaldessa sabadellenc Pol Givert, ha denunciat la situació des del CAP de Can Rull.
Vist com estaven concentrant pediatries en diferents CAPs i retiraven d'altres CAPs, amb la qual cosa el que estan fent és laminar a poc a poc el servei de proximitat que hi ha a la pediatria. Evidentment, doncs, quan tens un nen petit o un jove, doncs volem que tinguem un CAP a prop on podem portar-lo si passa alguna cosa, no? I evidentment el que estem veient per part del govern actual a mans d'Esquerra Republicana a la part de salut és com es van retallant pediatria i evidentment es va agrupant a diferents CAPs, deixant molts CAPs sense aquest servei imprescindible i que és essencial per molts barris.
Givert insisteix que per emprendre una mesura d'aquest tipus caldria, com a mínim, buscar complicitats.
El nostre compromís és aquest i evidentment aquest model, si es vol implementar, s'ha de parlar amb les associacions de veïns, amb l'Ajuntament i diferents sectors implicats perquè un canvi de model tan important com és treure pediatres dels CAPs evidentment requereix una participació ciutadana que evidentment no hem trobat, com hem fet d'amagat una vegada més, i per tant temes tan importants com la salut no es poden fer d'aquesta manera.
El candidat sabadellenc també ha defensat el coneixement de Salvador Illa del sector sanitari i ha insistit que podria contribuir a impulsar un canvi positiu en el sector. En aquest sentit, ha lamentat el pacte entre partits destinat a impedir la investidura d'Illa com a president de la Generalitat i li ha qualificat de pacte per la por al canvi.
El líder de Podem, Pablo Iglesias, considera que el fet que Esquerra prioritzi Junts com a socis de govern beneficia en Comú Podem.
Ho ha dit a RAC1, ja que apunta que els comuns es queden com l'única força que vol un govern netament d'esquerres.
Me llama la atención por parte de Esquerra Republicana de Catalunya que le diga tan claramente a su electorado que quiere gobernar con la señora Borràs y con Junts. Bueno, pues supongo que sus razones tendrán, pero creo que han dado, digamos, un empujón enorme a En Comú Podem, que es quien está claramente diciendo nosotros queremos un gobierno de izquierdas. El PSC ha dicho que ellos no tienen problema del todo a pactar con la derecha. Y por otra parte, Esquerra dice, no, queremos repetir la fórmula, que yo tengo la sensación de que eso le subalterniza.
Per altra banda, s'ha refermat en les seves afirmacions respecte al fet que a l'Estat no hi ha una situació de plena normalitat democràtica.
La CUP denuncia des dels jutjats de Sabadell que en els últims dos anys s'han sumat més de 3.000 represaliats per mobilitzacions independentistes i socials, moltes diuen amb la complicitat de la Generalitat. El sabadellenc Xavier Pellicer és número 4 de la formació al 14F.
S'ha d'aturar la política aquesta de la Generalitat absolutament covarda, que es basa en anar contra els febles i mai contra els forts. En el dret a manifestació, en el dret a un habitatge digne, en les mobilitzacions laborals, no podem construir un país així.
Pellicer ha estat acompanyat per represaliats del 23S, de l'1 d'octubre i dels 9 de Lledoners. El Partit Popular defensa que cal combatre les desigualtats al món rural a través de la coordinació administrativa.
La número 11 dels populars per Barcelona, Irene Pardo, remarca la necessitat d'un pacte d'estat de tots els ministeris per la repoblació. Des del PP ofereixen beneficis fiscals per fer les zones despoblades atractives per a les empreses i també pretenen facilitar l'accés als joves a l'habitatge, construint immobles de lloguer social i signant convenis amb tenidors.
Junts defensa la independència per gestionar millor la crisi derivada de la pandèmia.
En un acte a Sabadell amb agents socials, el número 9 de Barcelona, Josep Rius, ha criticat com l'Estat espanyol ha actuat durant la pandèmia.
Som el cinquè país del món amb més morts per Covid. Menys recursos per fer front a la crisi, ho diu, no ho diem nosaltres, ho diu el Banc Central Europeu, feia quatre dies que ho deia, que Espanya està a la cua en ajuts directes per fer front a la crisi.
Per Rius, amb la independència, Catalunya hagués pogut invertir millor els seus recursos.
I el partit ultradreta Vox reivindica el sector primari en zones despoblades i creu que cal incentivar la pagesia amb una normativa menys asfixiant.
El seu número 3 per Barcelona, Joan Garriga, també proposa no cobrar impostos en les compres de sòl rústic destinat a explotacions agrícoles i ramaderes.
La nostra proposta és cobrar zero impostos per part de la Generalitat quan algú adquireixi una finca per explotar-la.
Per últim, Vox ha defensat la creació d'un pla de natalitat per corregir el desenvolupament.
Aparquem el bloc electoral i obrim altres notícies en format breu. El Teatre Sant Vicenç posposa La Caputxeta Vermella. El Teatre Creualtenc ha decidit no reestrenar aquest cap de setmana l'obra i ajornar-la dues setmanes fins al 22 de febrer.
Llavors esperen que pugui haver més de 6 persones sobre els escenaris. Lluís Brunet és el director del muntatge.
Millor parar i començar amb força. També el confinament comarcal afecta, vulguis o no vulguis, perquè ens ve gent de tot arreu. I bueno, ens han decidit, no sé, que ho tornarem a revisar quan tornin a anunciar les noves mesures. És a dir, que ens han d'entrar a partir del 22 de febrer.
Jordi Brunet reconeix que amb 10 actors, un tramoyista i el regidor, els fa impossible portar escena a La Caputxeta. L'entitat ja està bescanviant les entrades adquirides.
La policia deté dues persones que havien d'ingressar a presó per robatori amb violència.
La detenció va tenir lloc a mitja tarda d'ahir, quan els agents van veure dos individus de 22 i 30 anys consumint alcohol a la via pública. En identificar-los, van comprovar que tots dos tenien pendent un ordre de detenció i ingrés a presó per un delicte de robatori amb violència i intimidació. Dues unitats de la policia municipal van intervenir en la detenció.
I a Terrassa, l'explosió d'una caldera de gas obliga a desallotjar els veïns d'un immoble.
L'explosió s'ha produït cap a 2:15 del matí. L'edifici afectat és el conegut com a Gota de Llet, al número 36 del carrer Unió, un immoble considerat com a bé cultural d'interès local. S'hi han desplaçat 15 dotacions de policia, SEM i bombers. S'ha hagut d'evacuar dues persones que es trobaven al terrat de l'edifici, però els bombers han informat que no s'han comptabilitzat ferits.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Està clar que jugar cada 3 dies per nosaltres és difícil. Ha sigut un partit en el que han passat masses coses a la primera part.
Teníem una plantilla jove. Crec que mica en mica ens anem coneixent. Estem tots molt units.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
Big win and we are happy that we won.
Gran victòria i estem contentes per haver guanyat. Aquesta setmana hem entrenat dur.
Ha sigut un campionat que ha sortit molt bé, estem molt contents, sobretot després de tants mesos sense competir.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
Dos minuts per arribar a les 2 de la tarda, moment per sortir de la ciutat. Espanya continuarà sense posar la vacuna contra el coronavirus d'Oxford AstraZeneca als majors de 55 anys, malgrat que l'OMS l'ha recomanat per a majors de 18 anys, incloent-hi també les persones de més de 65.
En la compareixença posterior al Consell Interterritorial de Sanitat d'aquest dimecres a la tarda, la ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha explicat que la decisió d'administrar la vacuna d'AstraZeneca a la franja d'edat entre els 18 i els 55 anys s'ha pres per prudència, perquè és on s'ha demostrat eficàcia en els assajos clínics.
L'advocat de Pablo Hasél presenta un recurs de súplica.
Tot i això, el procés no s'atura perquè el recurs no és suspensiu i la data límit perquè Hasél ingressi en presó continua sent demà, dia 12. El lletrat ha assenyalat que allò processalment coherent seria que la sala esperés a la resolució del recurs de súplica abans de decidir si s'activa el dispositiu de recerca i captura contra el raper. Hasél va ser condemnat a 9 mesos i un dia de presó per enaltir la figura de membres d'ET al seu compte de Twitter.
I els Riders deixaran de ser considerats autònoms i passaran a ser assalariats.
Com a resultat de la reunió entre el Ministeri de Treball amb els sindicats i la patronal, s'ha acordat el consens d'una nova llei que reguli els repartidors a domicili de les plataformes digitals. En cas que ratifiqui el text que ha d'elaborar la ministra Yolanda Díaz, els riders seran considerats com assalariats. La notícia no ha tingut bona rebuda des de 3 organitzacions d'aquests repartidors que demanen l'atenció de Díaz perquè volen seguir sent autònoms.
Menys d'un minut per les 2. Marxem. Recordeu que teniu tota aquesta informació ampliada a radiosabadell.fm i actualitzada a les nostres xarxes socials. I tornem a més notícies a partir de les 4 i a les 7 al Notícies Vespre. Ara els esports amb l'Adrián Arroyo i tot el seu equip. Que vagi bé, adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.